ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 7 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger Carandell.
Marta Montaner, bon dia.
Bon dia.
La de coses que tenim per avui. Home. No és ni mig normal tot el que està passant, eh?
No, perquè... és que no t'ho he dit, que he visat a l'Elisenda Carot. Avui estem fins les 7 de la tarda.
Sí, ja tenim una feinada. No, 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 ja ho diuen, que els dimecres és el dia fort de la setmana,
sí,
perquè
sí,
fa premsa
sí.
del cor.
No, doncs ja t'ho dic, perquè
així.
Està tot a petar. I, de fet, fa uns minuts I ha saltat un titular aquí a Catalunya Ràdio, també, escoltant en Quim Morales.
Efectivament, el Joel Díaz, company de l'última hora,
sí.
avui ha anat a entrevistar la Samantha Villar, coneguda
sí.
per tots nosaltres,
sí,
i li ha fet el típic joc de casar, besar o matar.
Sí.
Que et diuen tres noms i has de decidir a qui mates, amb qui et cases i a qui et folles, no?
Sí.
I li diu Jordi Évole, Ricard Ostrell i Piqué. I la Samantha respon això.
Saps jugar al Fac Merri Kill?
No.
Fac Merri Kill. Fac una merra i una kill.
Fac Merri
vale? Les tres persones són...
A veure...
Les tres persones són
sí.
Ricard Ostrell...
Vale.
Gerard Piqué...
Sí.
I Jordi Évole.
I he d'escollir quin follaria.
Fac Merri Kill. Un te'l fac, un te'l merra i un te'l kill.
Només et diré una cosa. N'hi ha un que ja me l'he follat.
Oh! Oh!
Molt bé! Ens agrada la gent que juga fort i la Samantha és una d'elles.
Anem a jugar amb els noms.
No anem a jugar amb res. La Samantha s'ha follat a Jordi Évole.
Tu creus que la Samantha s'ha embolicat amb l'Évole, eh?
Escolta'm una cosa.
A veure, explica'm per què els altres no.
És per anar descartant. Ricard Ostrell té pràcticament 20 anys menys que la Samantha, per començar.
20 anys. Però quants anys tens, Ricard Ostrell?
31, 32, i ella en té gairebé 50.
Ai, Déu-n'hi-do.
Són pràcticament 20 anys. Posa-li que són 16,
és molt jove, en Ricard Ostrell, eh?
Molt, està a la flor de la vida. És impressionant les coses que
ha fet. No ho sembla, a vegades, però és molt jove.
Després, el Piqué... Per mi ho sento, però queda en un altre
és una altra lliga, no?
Exacte. És un món massa diferent. I, en canvi, Jordi Évole és tan possible. Tenen exactament la mateixa edat. Han estat treballant en els mateixos
Segur
moments.
Segur que han coincidit molt. Sí.
Han coincidit moltíssim. Mm. Tenen la mateixa feina. Tot està cantadíssim. Han follat. No
t'imagines que és en Piqué, d'ara, de sobte.
Sí.
Samantha, pots trucar-nos, si vols.
O el Ricard, quan ell tenia 15 anys.
Ai, no.
I ella 30.
Bueno, molt bé, molt bé. No. Bon inici. S'haurà d'escoltar més l'última hora, perquè
Home, sí.
realment ens han regalat aquí un tros de titular.
És que ara tothom s'està especialitzant en el cor, eh, Roger?
Està funcionant molt aquesta temàtica
sí.
i molta gent l'està incorporant i nosaltres feliços. Tenim nova parella.
Ai, que contenta que estic, de veritat.
El català Enric Auqué i l'actriu Macarena García. Ho hem sabut aquest matí amb la publicació d'unes fotos a la Ola i a 10 minutos, on es veu la parella petonejant-se, morrejant-se al mig del carrer.
Molt a favor d'aquest petó, eh?
Jo discrepo perquè no és un morreig.
Jo penso que sí que és un morreig.
No és amb llengua, Roger.
És un petó sentit.
Però és
un
que...
petó de sentiment, ell agafant-la així com per... una mica més amunt del cul.
Ell l'agafa per sobre el cul.
Per sobre
veritat,
del cul.
Amb les dues
i ella
mans.
Li agafa tota la galta.
Això és només fantàstic. Es fa quan estàs molt enamorada, eh?
Sí.
És veritat. També és veritat que la Macarena García tendeix a l'enamorament fàcil.
Home,
això
no se li coneix tant de parella a la Macarena, eh?
A mi em sembla que és d'enamorament molt intens.
Bé, jo també penso que aquí hi ha molt amor perquè a les imatges se'ls veu enamoradíssims, que és una cosa que tu ja la veus només de mirar-te una parella. I segons aquestes revistes van ser fotografiats just després d'un dinar en un cèntric restaurant de Madrid.
Són fotos que es veuen perfectament, estan en un lloc completament visible, amb molt bona llum, vull dir que suposo
no
que els és igual.
Suposo
no
que sí.
Amagant.
Per tant, no és una relació, imaginem, d'ara. Que ja fa temps que s'està coent a foc lent, potser.
És que ens encaixa bastant tot, eh? És a dir, com creiem que s'han conegut, o com s'han conegut, vaja. En un rodatge.
Ai.
El món de, diguéssim, en el món professional es fan moltes parelles.
Tots els tòpics són veritat.
Sí, per això són tòpics, no? M'imagino.
Sí.
Llavors, concretament, es van conèixer o van coincidir... i suposem que es van enamorar en el rodatge de la nova pel·lícula del Dani de la Orden, que és una coproducció de 3CAT i que es diu La casa en flames. Serà una comèdia, serà en català i arribarà als cinemes aquest estiu.
A veure quant de català hi ha, eh? També s'haurà de veure.
Potser hi ha una barreja, no?
Una pel·lícula amb Clara Segura, Maria Rodríguez, Alberto San Juan, Macarena García, Enric Auqué o la mateixa Emma Vilarasau.
Una dona que estàs divorciada, que és gran, que els fills han marxat i que bueno, que li pesa estar sola i aconsegueix reunir tota la família un cap de setmana a la Costa Brava.
Llueix comèdia espanyola, eh? La base?
Però espera, perquè hi ha fitxa Film Affinity, que és el portal de referència
de
les pel·lícules.
Home, a veure, de què va aquesta
pel·li? I això que encara no ha sortit, eh?
Clar.
Montse, Emma Vilarasau, està emocionadíssima perquè està a punt de passar un cap de setmana amb tota la seva família a la casa que tenen a Cadaqués.
Home, jo també estaria emocionadíssima.
Estic emocionant.
Però pensa, un moment, que la Montse està divorciada des de fa temps, eh? I el seu ex té nova parella. Els seus fills han crescut i fa temps que fan la seva vida sense fer-li cas. Això és una pena. Uh-huh. Però la Montse, res, ni ningú, aconseguirà abaixar-li els ànims.
Que valenta, molt bé.
Fa massa temps que espera aquest moment, massa temps que hi somnia. Serà un cap de setmana ideal, sí o sí. I si ho ha de cremar tot per aconseguir-ho, ho farà.
Ja es veu que hi haurà flames.
Sí. I llavors, clar, per això es diu així la pel·lícula. Sabem més coses. Segons la web turismemaresma.cat, s'ha de visitar molt més sovint,
sí.
La casa on han rodat la pel·lícula no es troba pas a Cadaqués, sinó Canet de Mar, que això les pel·lícules ja fan aquestes trampes.
Que t'enganyen, eh?
Els de producció aquí, digue'ls-hi tontos, eh?
I es veu que els va costar molt trobar-la, aquesta casa, perquè buscaven una arquitectura molt concreta dels anys 70, i al final la van trobar. I pel que fa als personatges, ara ho entendreu tot. Enric Auqué fa d'un personatge que cito textualment d'aquesta web que conté tanta informació, viu l'amor d'una manera molt intensa, un amor tòxic,
ai.
I s'enamora perdudament de la Marta, que és el paper de la Macarena García.
Home, pell de gallina.
Doncs ja està,
ja, o sigui,
ja
es van enamorar la ficció i va traspassar-ho a la realitat.
El primer petó, que això és una cosa que hauríem de parlar, el primer petó va ser ficció, vull dir, va ser una ficció.
O no.
O no.
Home, el primer petó...
O no, perquè
o
potser...
No. Hi ha uns mesos d'assaig, ja, de lectures de guió...
Clar, dius,
i el
ja
petó no passa... Més val.
Més,
no sé.
Ai, quins nervis, per favor.
Voleu algun detallet més?
I tant, enganxada aquesta trama.
Un equip del TN va visitar el set de rodatge a principis de novembre i s'ha de dir que les imatges de recurs per explicar la notícia que es veuen els actors i les actrius descansant enmig del rodatge... Hem aturat nosaltres un parell de fotogrames que ja us compartirem a les xarxes socials on es veu la parella, l'Enric i la Macarena, junts, ella asseguda al costat d'una taula i ella està parlant. I les miradetes que es fan tots dos,
mai
és una cosa...
Ningú ha estat tan enamorat com ella.
Ells s'han inventat l'amor. Et diré una cosa, la Macarena García especialment fa uns ullets... També és veritat, disclaimer, hi ha gent que fa ullets de manera... Vull dir que saps que ja tendeix a fer ullets i no és que estiguin tan enamorats, sinó que és la seva manera de relacionar-se amb el món. I la Macarena també és tan guapa que pot ser que només estigui somrient i tingui aquest
no.
àngel.
Roger, saps una cosa? Si algun dia la Macarena García ve aquí de convidada al programa i et mira, cauràs, eh?
No, sí, ha caigut fa
temps. De la que dia
has caigut? Sí, jo caig contínuament, cada vegada que sento el nom de Macarena.
Mira, és que... et diré una cosa que a mi sí que em preocupa, eh? Que el David Verdaguer ja ho va explicar molt bé. Amor de rodaje no llega a montaje.
Ho va dir en castellà.
Sí, jo ho dic en castellà perquè traduïen. Té més força.
No, però també rima en català.
Amor de rodatge no arriba a muntatge. No sé si han acabat ja el muntatge de la pel·lícula, però aquestes històries passa que de vegades quan les intentes portar a la vida real no funcionen. També passa de vegades que les portes a la vida real i tot va perfecte, eh? Una cosa m'ha treu l'altra.
De moment funciona.
Ho seguirem, però també, clar, és que jo, aquestes coses també són molt conservadors nosaltres, perquè veiem algú fent-se un petó i ja pensem que són nòvios. En el nostre cap no existeix cap altra
realitat. És un petó de nòvios aquest
petó
que estem veient.
Jo m'he fet petons de nòvios amb gent que no són els meus, que no han estat els meus nòvios. Però...
tu creus que no són parella?
Tu agafes de clatell a gent que no és la teva parella? Agafar clatell per mi és amor, eh?
Jo dic que crec que potser són parella, però també crec que potser s'estan només coneixent, que potser només han tingut un parell de cites i s'entenen i es porten bé, hi ha connexió.
Però
hi ha, molts grisos.
Fa una estona has dit, estan fent un petó aquí, al mig de Madrid.
Sí.
En plena llum del dia. Vull dir, saben que són personatges públics. Potser, si fossin primeres cites, ho portarien d'una manera més discreta.
Ja, o potser els és igual tot.
Em sorprèn, aquesta prudència de sobte.
Sí, no lliga amb la Juliana.
M'està sorprenent, però bueno, molt
no
bé.
No és prudència, no confonguis.
No, són realitats diferents.
És tenir en compte totes les possibilitats.
Ah, sí,
no ho sabem, si són nòvios, és la veritat, no ho sabem.
Periodisme. Un quart de dues.
No sé si és això el meu.
Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure.
Que són nòvios, sí o no?
Jo crec que sí, però per antecedents. Clar, ara sabrem més coses, tant de l'Enric Auqué com de la Macarena García, i jo crec que són dues persones que precisament tendeixen a la relació llarga. Per tant, tenim aquí uns precedents que ens animen a les teories de continuïtat.
Perdona-ho, justament el contrari, perquè quan dues persones venen de relacions molt llargues, passa que després només vols un rotllet, eh?
No, no estic gens d'acord amb aquesta tesi.
Ojo!
el que podríem parlar aquí bastant tots plegats els d'aquesta taula.
I en Marc tenen una pinta de Tarzan, aquests.
Exacte, tots som molt Tarzan aquí, eh?
Sí. Aquí hem de veure si això...
Sí, jo sí. Fa que no trepitjo el terra de la selva. Bueno. Però, vamos, 7 anys.
De tant en tant s'ha de trepitjar, per salut. Sí. Per salut mental.
A veure, d'on venen i cap on van?
Comencem per Macarena García de la Camacha Gutiérrez Ambrosi. Es diu així de debò. És una actriu madrilenya boníssima, guanyadora d'un Goya, i a més és germana petita del Javier Ambrosi de Los Javis. Es va fer famosa sortint a sèries de Telecinco, Antena 3 i Televisió Espanyola com Amar en Tiempos Revueltos o Baby, boníssima, em vaig enganxar aquesta sèrie que en realitat no era gens bona, però és igual, jo estava enganxada per la Macarena García. Va fer la pel·li de la Blancaneu amb què va guanyar el Goya.
És que només
premis...
ella podia fer-la, la pel·li de la Blancaneu, estarem d'acord.
Home, per aquesta la cara.
Té la cara de la Blancaneu. Sí. És ella. Mm. El conte es va inventar després del seu naixement.
Sí.
I després ja va començar tot el rotllo de La Llamada, que és un musical que van fer els Javis. Va començar fent-lo al teatre, mentre ella tenia un nòvio músic barbut, molt lleig, si em pregunteu, que es deia Enrique Berenguer.
Pobre Enrique Berenguer, ja ha rebut.
Sí,
pobre
perquè...
Enrique ja ha rebut.
Clar. Jo aquest no el tenia controlat. Jo tenia més controlat l'altre nòvio, el famós, que se li coneix a la Macarena.
Ara, que és ara que arriba el Leiva, quan comencen a fer la pel·lícula de La Llamada i li encarreguen que versioni la cançó principal. Hoy he sentido
La Llamada.
Aquesta cançó va tenir un impacte en la societat que no s'ha estudiat prou.
Vell de gallina, sí. Aquí va començar, nois, la història d'amor entre José Manuel Conejo Torres, així es diu Leiva, l'ex de Pereza.
Quins cognoms més castellans.
Sí, sí, i la Macarena, o com ell li deia en una de les cançons d'amor que li va compondre, Maquita. Si algun dia me pierdo, búsquenme en Mazunte, costa de Oaxaca. No me sufras, Maquita, te llevo clavadita en el alma. Ui,
és de ruptura aquesta, eh?
No, no. Aquesta és de crisi. Estaven en un moment de crisi el 2017.
Com sempre. O sigui, és una relació que tinc la sensació que sempre han estat en crisi i sempre hi ha hagut rumors de ruptura.
Saps per què? Perquè no ens ensenyaven res.
Exacte, eren superdiscrets.
I bueno, potser tot això ja són estigmes meus, però per mi Lluïa és relació totalment tòxica. És que jo amb ell el veig... El pitjor nòvio del món.
El dia que parli ella.
A veure, ho sabrem.
8 anys van durar, a tot Hòstia. Això. Amb molt poques confirmacions, com dèiem, no van revelar mai que estiguessin junts o no, però quan van premiar el Leiva amb la millor cançó original per La Llamada, ell va confirmar que sí que eren noviíssims.
Por otro lado, ha sido un privilegio absoluto trabajar con esas cuatro inmensas actrices, Maca García, Gracia Olayo, Belén Cuesta y Ana Castillo. Ha sido un privilegio gigantesco, gracias. Y quisiera compartir este premio con mi amigo y compañero del alma, César Pop, este premio es tuyo, y con mi compañera del camino, Maca García, que te quiero un montón. Gracias. Buenas noches.
Molt cutre aquesta dedicatòria, sin preguntes.
A mi el meu nòvio diu, la companyera del camino, per dedicar-me un premi, deixo de ser la companyera ja, a la tarda.
Doncs diré una cosa, saps els ullets que estàvem comentant de la Macarena? Allà els feia.
Sí, tant, 100%. Sempre, és que ho sento,
Però
et
pots referir a la teva parella com el teu company o la teva companya, no? Hi ha molta gent que ho fa.
Sí, te quiero un montón. Aquesta frase m'acaba de rebentar.
El meu company ets tu, Roger. El meu company de feina. I el meu nòvio és el meu nòvio. Hombre,
la meva companya de camí. Hi ha gent que parla de companys.
El meu company de camí, del Camino de Santiago, friqui, o de què?
Bueno, escolta, que digui com vulgui, per favor. A veure.
Però poses horitzontal.
Però poses el meu igual. Sí, no entenc.
Bueno, escolta, hauríem d'anar avançant,
perquè encara queda l'Enric.
No arribarem, no arribarem.
Més o menys aquelles dates s'estén a Paquita Salas, que és l'altre gran projecte d'èxit del Javi, on ella també fa un parell de cameos com a personatge secundari. I mentre passa tota aquesta crisi amb el Leiva, la Macarena va fent lo seu. Ella no para de triomfar amb el Ministeri del Tiempo i La Otra Mirada de Televisió Espanyola, que és boníssima, mireu-la. Van tornar, no van tenir cap explicació per la premsa ni per ningú, i ella va seguir amb la seva carrera cap a les estrelles amb altres produccions com El Arte de Volver, la sèrie Paraíso de Movistar Plus i, finalment, La Messias, de nou amb el seu germà Javi Ambrosi i Javi Calvo.
Dios mío, dime, ¿qué quieres? A tus hijos.
Bueno, ja sabem de què va la Messias, ella surt guapíssima, estupenda, com sempre, i mentre estan gravant, l'estiu del 2022, en Leiva i la Maca deixen aquesta relació de 8 anys en el més absolut silenci, tot secret. La Macarena es va tallar molt els cabells, que sempre vol dir canvi radical de vida.
Sí, això ruptura. O el pinting de color vermell, que ha passat amb la Karol G, amb la Shakira, amb l'Aitana.
No va ser el seu cas, per sort, perquè no calia, sisplau. I un cop ja se sabia per la premsa rosa que ho havien deixat, alguna gosarata es va atrevir a treure-li el tema a la catifa vermella dels Feroz fa un any.
¿Incomoda cuando te ves en revistas de la crónica social o titulares sobre tu vida privada?
No me incomodo, no me incomodo. Me parece, lo entiendo, pero no me sale a mí contarlo. Se lo cuento a mi gente.
Pero, más feliz, ¿no?
Pero estoy muy bien.
Y con Leiva todo bien también, ¿no?
Todo muy bien, gracias.
Siempre un gran respeto, una gran admiración y una cordialidad, ¿no?
Siempre. Pues sí.
Permanecerá. Porque se puede acabar el amor, pero...
Eso siempre, pero ya siempre, estás ahí intentando...
Siempre deseo para todo.
Todo bien.
Al tope, hasta el tope.
Sí, muchas gracias.
Declaracions d'Europa Press, eh?
Sí.
Que poc els hi donem les gràcies a aquesta gent que fins i tot de vegades jo crec que els passen.
Bueno, acaba fent ell la declaració i ella només ha d'afirmar si sí o no, si està d'acord o no. Però saps? És un test, tipus test.
Però fixa't com comença fent veure que es posa el seu equip, com ho vius quan parlen de tu...
Tal. Perquè és tan bona persona, és tan maca. La maca és preciosa i molt maca.
Sí, és així l'Aitana, dient no penso parlar de la meva vida privada, però amb un somriure.
Sí.
En fi, ja ho veieu, no ha estat mai gaire de parlar de les seves coses. A veurem si amb aquesta nova relació es mostra més oberta o segueix sent igual de reservada.
I l'Enric, què?
Vinga, l'altra cara de la moneda.
Parla'ns de l'Enric, que aquest ens toca més de prop.
M'ha apassionat el personatge, jo no el coneixia de res, he hagut de buscar qui era de zero, i he vist que és un actor del Com si fos ahir, que jo no l'he seguit mai i per això no em sonava la seva cara. És un actor català de la seva mateixa edat, 35 anys, també guanyador d'un Goya per la pel·lícula Quien ayer lo mata, del 2019, i un parell d'anys abans d'aquest premi és quan va començar a fer el seu paper d'Eloi al Com si, que va durar fins al 2019.
Vull viure tranquil·la amb el Marc, això és cagar-la?
Jo també tinc dret a viure tranquil·la amb la Blanca i a tirar endavant la nostra història, no sé si ho saps.
Sí, a Galícia ho pot fer perfectament, no?
Jo tampoc tinc ganes de discutir amb tu perquè no servirà de res. Jo no sé quan la tenen.
Abans d'això ja havia fet petits papers en sèries de TV3, que jo no sabia com Cubala, Moreno i Manchón, el crac o Cites, ell sortia allà fent els seus pinitos, i més endavant ha estat reconegut pel seu paper de Christian a la sèrie Sky Rojo de Netflix.
Qué guarrilla sois bañándose aquí en ropa interior.
¿Y por qué no te metes vos en pilotas? O si mostras ese prepucio de hormiguero que tienes, ¿eh?
Entenc que no és per tots els públics, no?
No, no, seria molt curiós.
La trama és molt forta d'aquesta sèrie, eh?
Sí,
em consta que és una cosa... Bé, no sé com descriure-la, però molt de carrer, molt de carrer.
Sí, molt fosca.
Va ser molt famós per aquesta sèrie, però tot i així ell confessava això al dentro de Radio Primavera Sound.
Vale, Enric, l'error laboral més gran que has comès?
Sky Rojo. No estava precisament
penedit.
No, és que és una sèrie que va despertar moltíssima polèmica perquè per com tractava alguns temes del treball sexual, etc. Jo crec que ell, sobretot ideològicament, no devia estar còmode a posteriori.
Però bé, surt molt guapo, fa molt de dolentot
i
la gent li va agradar molt. Sí, és veritat.
Pantalla completa, així.
I fa poc, s'ha de destacar sobretot això, que ha estat molt afalagat pel seu paper de coprotagonista, el maestro que prometió el mar, amb la Laia Costa.
Los niños tienen que ser lo que ellos quieran, pero sobre todo tienen que ser niños.
Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo.
Tú no tienes un pelo de tonto, Antonio, y no es buen momento para hacerlo.
Amb aquesta peli jo crec que se'n tornarà a parlar molt perquè torna a estar nominat als Goya i als Gaudí, així que...
Ell fa un paperàs, perdoneu, petit moment de cinema, però ell fa un paperàs... Però és una pel·lícula que per mi és sobrevaloradíssima.
Juliana, això no m'interessa gaire. Tu aniràs a la catifa vermella dels Gaudí?
Home, evidentment, i et diré més. L'altre dia vaig anar ja com en una espècie de passe de premsa que van fer els nominats i vaig parlar amb l'Enric Auquer.
Però ara tens més material per fer-li preguntes.
Home, bastant més. De fet, jo ara veig allò i penso, sort que no sóc periodista perquè si no em traurien la carrera. Li pregunto sobre si anirà de festa.
Però és que clar, no ho sabíem encara.
No ho sabíem.
Bueno, però no ho sé. Ell està molt animat per anar a la festa, que també és molt de soltero. Tenim
que no
vingui
la Macarena com a parella, eh?
Ai, que potser es fa
amb Juliana en necessito un 8 ulls aquell dia.
No seria el primer cop que ve els Gaudí la Macarena, eh? Vull dir, tampoc seria una bogeria, però sí, estarem pendents, estarem pendents. I jo t'he de dir que el vaig notar amb aquell punt de caigut, que potser encara que estigui il·lusionat amb la Macarena, encara està com... Crec que té moltes coses de la seva vida en reconstrucció.
Clar, és que la seva vida com és? Laura, ho hem investigat, això?
Home, sí, la primera cosa important és que l'Enric és pare de dos fills, l'Antoni i la Carmela, de dues mares diferents. La gran, que té 8 anys, és filla de l'actriu Marta Aguilar, es van conèixer el 2011 i han fet una pel·li junts que es diu Fuga, del 2021, on també hi surt la nena quan era més petita. I sembla que com a exparella tenen molt bona relació i que la Carmela els ha sortit divertida.
No, que estàs contento con tu chiquilla.
Sí, súper feliz. O sea, me ha salido una hija que me cae muy bien.
Això és de la resistència, no?
Sí, i té un altre fill, l'Antonio, de 2 anyets, amb la seva següent parella, que és la cantant Adela Oller, i van anar ràpid perquè la primera foto que tenen junts és de principis del 2021 i el nen naixia el desembre o el novembre, vull dir que van anar per feina. Intuïm que l'Adela es devia portar molt bé amb la Marta, que és la mare de la Carmela, perquè no parava de posar fotos a l'Insta dels dos fills, com si la nena també fos seva, 100%, i ara publica menys, però hi ha tot de fotos dels nens per allà, perquè vulgui xafardejar. Ara bé, fa poc el Joel Díaz i el Roger Escapa el van entrevistar al Comunista del Suplement i va dir que no li anava gaire bé en la vida personal.
Tinc dos fills amb dues persones diferents, després estic separat.
Ja començo a entendre la part...
I de sobte tinc... com molts gastos, saps?
Sort, tu, Enric, tu que ets un pare experimentat, a nivell de criança, per quina via apostes?
No? Jo diria que no tingueu fills.
Home, Enric, això no ho diguis, tio.
No, directament no en tingueu, de veritat.
Però tu no...
Ah, per al món sembla que està a punt d'explotar, no els hi feu això, tampoc.
Hola.
Però això, pot ser que això sigui de data 23 de desembre del 2023, per tant,
sí,
no fa gaire.
Sí, fa poc.
Aquí no ens estan quadrant les coses.
Home, a veure, es va conèixer el novembre amb la Macarena gravant aquesta pel·lícula, a poc a poc.
Bueno, clar, vull dir, i pensa que una cosa no treu l'altra.
No m'ha agradat el que ha dit, hem fet...
No, però és que una cosa no treu l'altra.
De broma, no? Sí, podem dir que porta molta feina i molta responsabilitat,
home,
que no vol dir
nens,
que no se'ls estimi.
Dos nens amb dues persones diferents, estan separats de les dues mares.
Té una realitat complicada, és veritat.
Si algú el calendar de l'Enric,
hauria d'haver
una de colors diferents.
Encara com ha trobat el moment per tenir una cita amb la Macarena.
A Madrid. A Madrid.
Mare, jo potser estic feinada
projectant, però jo diria que aquestes mares d'aquests nens i la Macarena fan un molt bon trio de nòvies i ex ben avingudes, tots pels fills, tot per la canalla, i que serà una mica això, no és Suècia en aquest sentit, aquella família. No ho sé, tant de bo. Mm-hmm.
Això és el que la Laura també voldria, digues la veritat.
Exacte, jo voldria que fos així. Però no tinc cap indici de que no ho sigui, no? Realment sembla que hi hagi bon rotllo, aviam, ja ens ho explicarà si la traquem a la catifa vermella dels Gaudí.
Quins nervis, no, nois? A veure com continua això.
Quina seria la pregunta, si te'l trobes, a l'Enric?
Enric, vaig veure una foto teva amb la Macarena García a Madrid fent-vos un petó. Diria això.
No és una pregunta, això.
No, ho diré. No, però és que això és el millor.
Fas una afirmació.
Sí,
vaig veure.
A veure què diu.
Admiro aquest moment, no? Mm-hmm. T'admiro per aquest petó allà al mig del carrer. Molt bé, doncs una història romàntica, pel que sembla, que ens ha fet molta il·lusió i que esperem que continuï i que anirem seguint.
I Laura, si no, Grau, continua, perquè han d'estar millor separats, tampoc passa
també,
res,
no,
eh?
No passa res.
Aquí
no,
contents
no,
igual.
Cap pressió. Laura Grau, moltes gràcies.
Fins ara.
Ara farem 3 minuts de pausa, arribarem a 2:15 i de seguida nous detalls personals que hem sabut de la catalana Aitano Caña.
Yo soy una persona muy pasional, es verdad. Yo compongo mis propias canciones, entonces me gusta vivir diferentes cosas. Para mí es como el amor es lo que lo mueve absolutamente todo. Entonces,
això és el que ha explicat a la revista GQ, i a banda d'això, la Juliana té noves informacions pel que fa a la relació de l'Aitana amb l'Enzo, que és aquest actor que també surt a la Societat de la Neu.
El cognom ja no el diem, no?
Te'n recordes que l'altre dia vaig dir
Bogrinchik, no?
Però no és Bogrinchik, Bogrinchik.
Com és?
Me n'alegro.
És Bogrinchik.
Molt bé, anem a pujar, ara tornem. Perdoneu, ara tornem.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
I estas ganas no se van.
Passen 5 minuts a 2:15 del migdia. El serial Aitana Ocaña continua. Per mi és una més del programa, ja.
Home.
L'Aitana, perquè surt dia sí, dia no, eh?
Aquesta noia es podrà comprar una casa gràcies a tots els cops que posem les seves cançons, eh?
Cada
I crec que diners...
Cling, eh?
No li falten diners, diria,
no. Espero que no. A veure, del serial aquest de l'Aitana ens havíem quedat a París, on la cantant catalana i l'actor uruguaià Enzo Bogrinchik haurien fet una escapadeta aquest cap de setmana. I pel que sembla, tu, Juliana, tens noves informacions que confirmen que l'Aitana i l'Enzo estan fent coses junts.
És nova, aquesta sintonia. Vull
és que
la valoreu.
Alguns oients ens havien fet arribar que havíem d'anar canviant la sintonia d'atenció.
Sí.
Bueno, a veure, noves informacions de l'Enzo i l'Aitana.
L'Enzo i l'Aitana van ser vistos dijous passat. Val. Per tant, el dia abans de marxar a París, que ja es deia que ell havia viatjat especialment fins a Madrid per a partir d'allà viatjar fins a París, dijous passat, al teatre Matadero, que també un nom concret.
Bueno.
i feien una obra de teatre que es diu Nuestros Actos Ocultos, que la protagonitzen Carmen Machi i, atenció, Macarena García.
Home, tot està tot lligat.
Sí. I a més, el que es pensa és que va ser Macarena García qui va convidar l'Aitana perquè elles es coneixen, ja que, com hem comentat, és la germana del Javi Ambrosi, que va ser és molt amic de l'Aitana i va ser professor seu a l'acadèmia, etc. Es veu que t'has d'imaginar que aquesta obra hi havia públic a tots els cantons. Saps aquestes coses modernes d'ara, que no només n'hi ha un cantó, sinó... Per tant, quan els de davant de l'Aitana la veien perfectament. L'obra de teatre era l'Aitana amb l'Enzo, no la Macarena García fent però el que estigués fent.
Ella que va fer cua normal i va comprar l'entrada.
Entrades no. A 20 euros, eh?
Val.
Ah, bé.
Sí, doncs, està molt bé.
Es veu que va arribar a últim moment, allò ja, just quan baixen els llums, que molt està bé. A punt de començar l'espectacle, va entrar-hi.
Molt bé.
La nostra testimoni explica que segurament des d'una porteta com més VIP, com des de la porta del darrere del teatre, més en secret. Em sorprèn que no hi hagi fotos, de totes maneres, d'ells dos per Madrid, a no ser que els deixessin ben bé dins del teatre amb el cotxe, no?
És probable.
Vull dir...
Sí. És probable.
Sí. I
com,
tot i així...
com se la juguen, eh?
Home.
Perquè... sembla jugar-se-la molt fort, eh?
Però això els hi deu posar cachondos.
Ah.
I a més has de pensar que, clar, els veia tothom, perquè és el que et dic, les persones que hi havia assegudes a les grades del davant els veien perfectament i que ells no es van estar de res. Rialletes, mirades, fins i tot mitja abraçada a l'Aitana en algun moment a l'Enzo. Potser és que ell va passar més part de la setmana amb ella a Madrid, perquè no crec que arribés el dijous aquell dia que s'acabaven de conèixer amb tot el jet lag allà. I ja abraçats. No ho crec. Però estem enganxats, eh? Si teniu més informació, ens la podeu escriure per l'Instagram que no surti o pel nostre WhatsApp. Que rebem, he de dir que hi rebem moltes coses allà, eh?
Destriem, eh? Perquè a vegades hi ha coses que dius...
També. Aquesta és la feina també que hem de fer nosaltres.
Bueno, aquí hi ha el periodisme que a vegades, bueno, trontolla.
Apunteu, és el 677 27 10 58.
Molt bé. Ens ho expliqueu aquí i ja veurem llavors què fem. Así fue como lo conocí. Seguim parlant d'Aitana perquè és la noia de moda i com a tal ha protagonitzat la portada de la revista GQ.
Sí, la veiem així amb una fotografia on ella mira càmera, m'entens o no? Així com desafiant i fa vol amb el braç, que és una imatge que a mi i un tipus de pose que m'ha sorprès bastant. Ensenyant el bíceps i amb tres paraules, eh? La portada només vol divertir-se.
Com insisteix per dir que ara és una noia loca, eh?
Toca passar-s'ho bé. Bona entrevista, us haig de dir. Val la pena comprar-la, però és que a més també tenim document audiovisual de part d'aquesta conversa.
Ai, que bé, molt bé.
És un qüestionari que es diu Els 10 essencials d'Aitana, 10 coses sense les quals no pot viure. I què respon ella? Doncs a veure, la majoria de coses són bastant típiques i fan molt de famosa, com unes ulleres de sol, una gorra, maquillatge... Però atenció a aquest essencial de l'Aitana.
Un super más preservativos. Aparte, por lo evidente, por la conciencia de la educación sexual. Fuera bromas, yo cuando tenía 14 años, recordaré siempre, estábamos en el colegio y nos dijeron, además no nos avisaron antes, fue como, chicos, tenemos una charla de educación sexual, pero cuando tienes 14 años es como... ¿Cómo? Todo te da como un poco de risa. Es como, ¿pero qué nos van a decir? ¿Qué nos van a tal? No sé qué. Y recordaré siempre que con yo con 14 años dije, qué importante está siendo esto para mí. O sea, qué importante que me estén explicando todo lo que me están explicando.
Ella vol fer activisme, però alhora vol ser... Vol donar, trencar aquesta imatge de nena innocent que tenia fins ara.
Sí, no? Està dient, nois, he follat, eh? Que ningú es pensi el contrari.
Bueno, hi ha molts missatges barrejats en aquesta resposta.
Sí, és una barreja de missatges. I just després de dir això, fa una revelació important sobre la seva vida i el seu estat civil actual. Atenció.
Yo soy una persona muy pasional, es verdad. Yo compongo mis propias canciones, entonces me gusta vivir diferentes cosas. Para mí es como el amor es lo que lo mueve absolutamente todo. Entonces, aunque ahora estoy soltera, creo que es importante como simplemente divertirte y conocer a gente y no necesariamente tener sexo o cosas así. No estoy hablando tanto de eso tampoco. Es simplemente como, no sé, para mí como el amor en sí, como gustarte con alguien, mueve como muchas cosas. A mí me remueve muchas cosas y me gustan. No voy a engañar, me gusta. Me parece como muy increíble esa sensación. Así que... Això és el que us puc contar.
Vol historietes, vol rotllets.
Està tant en aquesta era que dic que gaudeixes com una nena petita de tants missatges i tanta gent i tant moviment i després de tants anys en una relació és normal.
Diré una cosa, potser és addicte a enamorar-se, eh?
Sí. L'altre dia just em discutia molt fort amb una persona, perquè la meva vida, quan no estic que no surti d'aquí, segueix sent el que no surti d'aquí.
Sí, no, ja.
Sobre justament això, que jo, l'Aitana, em dona com aquesta energia de que el que li importa és més enamorar-se que follar, que ho diu textual.
Sí, sí, sí. Rotllos d'una nit crec que no hi està a favor, eh?
Exacte.
vol una mica d'historieta.
No, però si en el rotllo de la nit t'enamores, que això de vegades passa també,
llavors...
Micro-enamoraments.
Però jo me l'imagino també, per exemple, que amb l'Enzo puguin haver anat a París com de pseudoamics i tenir cita
allà. Que no hagi passat res encara.
Exacte, i que no hagin ni dormit junts. Jo això t'ho compro 100%.
A la revista... No, bueno, això és l'opinió de la Juliana.
Digues la teva opinió.
No, jo crec que està tenint diverses cites i que potser s'està enamorant de més d'una persona. I això m'encanta, vull dir, a favor. Sí, sí, a favor, que s'ho passi molt bé.
L'Aitana poliamorosa, quin giro.
Podria passar. Som a 2024, noia. El 2017 ha tornat.
Anava a dir això, perquè ja han passat els 5 anys, com amb les cançons que van ser hits. Es poden
tot
recuperar
torna.
Després
tot
de 5
torna.
Anys.
Com el pantaló campanat.
Més declaracions potents. Per primera vegada, diu l'Aitana, a la meva vida estic soltera i no estic fent res mal fet. Simplement estic gaudint amb els meus amics. Vull passar-m'ho bé.
Mm. Els amics, el Biel i l'Enzo. Parlant del Biel.
Què passa?
Què?
Espera
sapigueu...
que en Biel, que és l'empresari model català de Tugeis, que se'l relacionava amb Aitana fa unes setmanes.
I, de fet, nosaltres fa res, un parell de dies, vam confirmar que, efectivament, estan, bueno, vull dir que tenen com un rotllo o que almenys l'han tingut en algun moment. Nosaltres vam decidir que l'havíem de convidar, el Biel, al programa.
Sí, home, clar, tenim, que s'expliqui.
I tenim bastanta relació, etcètera. Vam enviar, l'Aina Ostrell, la nostra productora, va enviar un mail convidant-lo a venir, i ell avui m'ha escrit un missatge dient-me, Juliana Canet...
A Instagram?
Sí, sí, en plan de dir, però què et penses?
He rebut el mail, no?
Juliana Canet, que sé pel que em vols convidar, que et veig al plomero...
Clar, ell em coneix perfectament.
Per tant, entenc que és un no, no? Entenc
crec que no acabarà de venir. Crec que no vindrà, crec que no vindrà.
Però amb això no està com una mica...
És que jo crec que tot depèn de l'humor.
No dic confirmant, però dient, bueno...
Crec que no li molesta tot el que s'està dient, i això... Potser vol dir que no s'està dient cap bestiesa.
Pot ser.
Però és que fins i tot encara que es digui alguna bestiesa, crec que l'única manera sana d'aprendre-t'ho és amb humor. Perquè sí, si no, clar, et consumeix.
Molt a favor de com s'està aprenent en Biel.
I tant, i tant. Doncs escolta'm, tornant als elements essencials, l'Aitana diu que un d'ells és un llibre, però no un llibre qualsevol.
Otro de mis esenciales, libros. Siempre llevo conmigo algún libro. Este lo tengo realmente muy mal porque me lo he llevado a... Bueno, acabo de estar en Costa Rica, de ahí mi color más bronceado de lo habitual en mí. Y claro, pues he estado todo el tiempo en la playa leyendo, que es lo que a mí me gusta, y he dejado a veces el libro al sol, así un rato sin querer porque me iba a hacer lo que sea y sea como... Estos son, la verdad que es una novela romántica, muy romántica, tan romántica que me gustaría estar dentro de este libro ahora mismo. Es muy bonito, se llama Nosotros en la Luna y te engancha mucho la historia.
És una yonqui de l'amor, eh?
A l'amor, sí, correcte. Yonqui. Repeteixo el títol per si algú no el coneix. Nosotros en la Luna, autora Alice Kellen, un hit del 2020. I si voleu, us puc dir una mica la sinopsis. Home. Que tot quadra, tot quadra. Ai, Nosotros en la Luna. Una nit a París.
No m'ho puc creure.
Punts suspensius. Dos camins entrellaçant-se. No hi ha res més etern que una trobada fugaç.
Mare meva!
On ha estat l'Aitana aquest cap de setmana? No tinc més preguntes, senyoria.
Ho ha organitzat només perquè s'ha obsessionat amb aquesta temàtica. Està tan boja que ell ha llegit el llibre, ha vist dues persones que se'n van a París i ha dit l'Enzo,
jo
hem de fer un
mateix
missatge. I ho ha estat.
Sí, sí. Pràcticament tres quarts de dues, l'entrevista de GQ Aitana ha donat molt de sí, com ja esteu veient, perquè també ha explicat que té ganes d'estudiar.
Voy a empezar un curso de piloto. Estoy acabando de averiguar qué mes empiezo, porque es piloto privado, entonces son unos cuantos meses. No es que yo vaya a pilotar. De hecho, sí voy a pilotar porque tengo que hacer las prácticas de piloto, pero no es porque yo quiera pilotar mi propio avión o nada de eso. Es más porque...
Vaja, que té ganes de posar-se al volant d'un avió.
No m'ho esperava, això.
Sí, ha estat una mica jugada mestra.
Cèlia Brugulat, bon dia.
Hola, bones, bon dia.
Bon dia. La Cèlia és pilot d'avió i actualment forma part de la plantilla de Vueling. I, Cèlia, et truquem perquè tenim unes quantes preguntes de veure qui és el que ha de fer l'Aitana ara que vol ser pilot. És a dir, tu quan decideixes ser pilot, una persona, què és el primer que fas? On truques?
Aviam, el primer que fas quan decideixes que vols ser pilot és començar a buscar una mica d'informació de com s'ha de fer, perquè hi ha diferents maneres de fer-ho. Tu ho pots fer a través d'una creu universitària, o si no, anar simplement a una escola de vol i que t'ensenyin a volar, que t'ensenyin la teòrica i tota la pràctica.
Per tant, s'assembla una mica com el carnet de conduir. Vas a una autoescola de vol, no?
D'avions.
Una pràctica i llavors una teoria, amb exàmens, m'imagino.
Sí, amb molts exàmens. Però abans d'entrar en aquesta escola o en aquesta universitat, has de passar un reconeixement mèdic. És a dir, que el reconeixement mèdic és... molt extens, molt detallat, es fan amb tot tipus de proves de vista, ja sigui d'autonisme, si tens miopia, astigmatisme, si proves d'oïda, també...
Però si tens miopia no pots ser pilot?
tens un cert punt, o sigui, tens un grau.
Oh, l'Aitana la... porta ulleres, eh?
És molt miop, l'Aitana.
Clar, ah, això jo ja, això s'hauria de mirar un metge aeronàutic.
Ai, que crec que li hem ensorrat la il·lusió a l'Aitana,
pobre,
eh?
Ja il·lusionada i ara ja amb les
notícies... També és veritat, sí, no sé d'on traurà el temps per fer-ho, però bé, sí, sí.
He sentit a les declaracions, Cèlia, que l'Aitana diu que ella vol ser pilot privat d'avió. Entenc que això és la part lúdica, no?, del títol d'avió, per dir-ho així.
Clar, hi ha diferents llicències. Jo, en aquest cas, jo soc pilot comercial, que seria com, per exemple, un avió de Vueling, però amb l'Aitana el que vol ser és un pilot privat, que és a dir, qualsevol persona que tingui un jet privat, ja pugui ser el seu jet, que segur que en té un, pot pilotar-lo. Llavors, els requisits sí que són una mica diferents.
Val, és una mica menys, bueno, menys exigent el de pilot privat. Sí.
Exacte, no hi ha tants exàmens, no hi ha tanta teoria, però al final acaba sent una mica igual, però amb menys pràctica.
Val molta pasta, no?
Sí, la veritat és que sí. Tant si ho fas com per carrera universitària com a una escola, al final acabes pagant com si anessis a una universitat privada, com podria ser estar aquí a Barcelona.
Vaig a mirar quan...
Per dir una xifra que estem parlant, d'entre 6 i 10.000 euros treure't el...
A l'any, vols dir? No.
Una mica més.
Quant dura el curs, Cèlia?
Depèn. Jo, per exemple, que vaig fer amb carrera universitària, vaig fer la carrera, i a més, durant aquests 4 anys de carrera, trec la llicència de vol. Al final acaben sent uns 4 anys llargs.
Però llavors estem parlant de, per exemple, 50.000 euros, tota la formació. Més.
Més, sí.
Wow. Jo estic mirant això, ha dit ESADE ella, eh? Preu, matrícula, graus universitaris a ESADE, el primer curs 20.000 euros, més o menys.
Clar, però estem parlant de pilot comercial, no? Ella és pilot privat, que... potser pot...
A veure, no, però per els diners no són problema. Val més diners,
acaba,
no?
Acaba siguent... No, més no, perquè... has de pagar per hores de vol, has de pagar per examen.
Ah,
en cas que necessitis fer hores extres de vol, també les has de pagar. És a dir, el món aeronàutic és un món que has de pagar per tot.
Ja. Caríssim. I res, per acabar, has de portar algun... Ja sé que la L no te la pengen allà, l'ala de l'avió, però portes algun distintiu mentre ets novell, quan ets pilot d'avió?
No, no portes cap distintiu, simplement, com la planta de cabina, sempre som mínim dos pilots. Llavors hi ha la persona que té experiència... i la persona que és nova. Llavors, quan tu ets nou, ja ho dius, escolta, soc nou, igualment també tenen com el teu perfil i ja ho veuen. Portes poc temps a la companyia.
Perfecte, doncs, Cèlia Brugulat, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies per acomiadar-me.
La Cèlia és pilot d'avió i actualment forma part de la plantilla de Vueling. Pau Espar, bon dia.
Molt bon dia.
T'agradaria, potser, fer un curset d'aquests.
No, jo patiria, és que més, és el que diuen sempre, que el moment d'enlairar, d'aterrar, és quan es complica, i prefereixo que ho faci algú altre.
Molt bé, clar. Si algú pot portar l'avió per tu...
Un noi ha de saber on són els seus límits. Molt bé, Pau.
Sí. Fem 3 minuts de pausa i a la tornada...
Después de estar prácticamente 10 días en Bora Bora, que creo que por fin he conseguido estar... descansando sola.
Qui està parlant?
Mariló Montero, la presentadora de TLE, perquè aquests dies s'està fent un judici per unes fotos que li van fer uns paparazzis que no s'han arribat a publicar mai, però ella hi sortia fent topless.
Doncs va, de seguida a veure com s'encararà aquest judici.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos... A Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
Y como me habían seguido a Maldivas, donde yo me había ido a bucear al fondo del mar, en un barco privado con unos amigos submarinistas, y de repente el capitán me dijo...
És la presentadora de tele Mariló Montero, declarant ahir al judici que s'està fent a Barcelona per unes fotos que li van fer uns paparazzis quan estava de vacances el 2015, Pau.
Sí, i que són unes imatges que no s'han publicat mai, perquè Mariló Montero ho va aconseguir frenar. Ara explicarem com, perquè és interessant això, però el fet és que ella es va separar del també periodista Carlos Herrera el 2011, i ahir el judici va explicar que des d'aleshores els paparazzis la van començar a seguir.
En una de las mil y pico de islas que tienen la provincia francesa, una isla pequeñísima, con un hotel súper de lujo, privado, y se habían puesto en un bungalow enfrente mío, a escondidas, grabándome las 24 horas del día y fotografiándome dentro de mi habitación donde yo me había desnudado.
Aquesta és la situació que va viure quan va marxar de vacances la Setmana Santa del 2015, que era un viatge que d'entrada l'havia planejat de fer a les Bahames, però al final ho va canviar, com sentíem, per Bora Bora, a la Polinèsia Francesa, pensant que cap paparazzi la seguiria fins allà, perquè ja havia tingut una mala experiència a les Maldives, i era, si me'n vaig com a la fi del món, ho definia ella
així. No em seguirà ningú.
Correcte, no m'hi trobarà ningú, però els fotògrafs, doncs, també hi van anar.
Y me lo quité y me quedé en topless, tan pichi, y creo que estuve, estaba tan incómoda para mí misma que creo que estuve 5 o 10 minutos y me lo volví a poner. Y ahí aprovecharon.
El fet és que els fotògrafs, doncs, estaven allà, els paparazzis l'havien seguit, i ella, va haver-hi un moment que va fer topless, tot i que diu que no acostuma a ser habitual.
Però que ni que s'hagués de justificar de si fa topless o no, vull dir, si vols fer-ne 3 hores, fes-lo. Però com si estigués tot el dia en tetes, no és el tema. No és el tema, clarament que no.
Totalment, i el fet és que, doncs, en aquests minuts, com que l'estaven seguint tant, ella, el que va passar-li és que la van poder fotografiar. Va continuar amb el viatge i és quan torna que l'avisen que hi ha aquestes fotos seves en topless i que la revista Lectures les té.
Cuando yo llego a España y a mí me dicen que eso se va a publicar, imagínate cómo me encuentro tú y yo. Porque yo vengo todavía con mi medicación y yo entré en pánico.
Clar, de cop es troba que hi ha unes fotos seves en topless que, a més, estan circulant per les redaccions de les revistes. És a dir, ara el judici que s'estan fent, els dos paparazzis acusats són Gustavo González i Diego Arrabal, que ofereixen aquestes fotos a Lectures. Però la revista descarta publicar-les perquè diu que s'han fet en un lloc privat.
Per tant, bé per la revista.
Clar, des d'aquí ho frenen, no?
Sí, també suposo perquè s'exposen a problemes legals i no els interessa, doncs, entrar en aquest terreny. Perquè s'ha de dir que Lectures, en canvi, sí que havia publicat les imatges que havien fet els mateixos paparazzis durant el viatge a les Maldives.
Per tant, el matís aquí era el lloc privat.
Clar, sí. Arriba a estar a la platja i es publica, perquè teòricament, si
és
estàs
un espai públic,
en un espai públic no es considera que...
I no serien les primeres tetes que veiem d'una famosa perquè es posa a fer topless, i que en cap, vull dir-te, saps? Que no s'esborren ni es publiquen...
Però de dintre una casa o una habitació d'hotel o així, a mi no em sona haver-ne vist mai cap.
Clar, i ella el que està definint és un hotel, no?, doncs que té un espai on et pots banyar, però que forma part del complex i, per tant, encara es consideraria privat. I com que tenien clar, des de Lectures, que no publicarien aquestes fotos, el director de la revista truca a l'agent de la presentadora i li diu que hi ha les imatges i que si ell no les compren des de Lectures, els paparazzi tenen intenció de vendre-les a la revista Interview. Clar, aquí és quan Mariló Montero viu aquesta situació que també està bé que s'expliqui, no?, de ets famós, t'avisen que hi ha unes fotos teves en topless i tu no vols que vegin la llum, que ja en tens prou, doncs, suposo, passar-ho malament de sabent que existeix aquest material, com perquè, a més, ens faci difusió.
Clar, i com ho atures, això?
Clar, doncs ell el que fa és presentar una demanda a un jutjat civil i demana que prohibeixi que es publiquin les fotos i ho aconsegueix, segurament per l'element aquest de l'espai privat, i, a més, en principi s'estableix que li haurien de pagar 265.000 euros com a indemnització. Però ella no es queda aquí, i de fet ara són uns diners que encara no ha rebut, perquè fa un altre pas, que és aquest judici que s'està fent a l'Audiència de Barcelona, on demana 6 anys de presó per als dos paparazzis perquè diu que van cometre un delicte contra el seu honor i la seva intimitat.
És que, clar, a més, quan tens tota la història d'aquella s'estava escapant dels paparazzis de manera conscient, encara és més boig, saps?
Sí, i de fet explica això, que va haver de canviar els hàbits de vida, que té seqüeles psicològiques per aquesta pressió mediàtica, que fins i tot va marxar a viure a Nova York un temps per no estar tan perseguida, i que, clar, les fotos en topless, tot i no haver-se publicat, van circular per redaccions i revistes justament perquè intentaven vendre-les.
I el judici com és que es fa a Barcelona?
Perquè es veu que Lectures té la seu oficialment a Barcelona. Hi ha hagut molt debat justament de si es feia a Madrid o a Barcelona, però doncs està, segons el Suprem, confirmat que ha de ser Barcelona on consta el domicili social de la revista.
I ella estava declarant per videotrucada, sembla, no? O no?
Jo diria que és el so d'enregistrament. Sí, quan es graven els judicis, a vegades no és un so molt...
No, això que ara es porta tant, que et donen un enllaç de Teams... sí. Et connectes al judici i algú del jutjat t'accepta i tu com a periodista pots seguir llavors tota la sessió.
Val. Però un judici que s'està fent gairebé 10 anys després, que a mi això jo no ho entendré mai.
Sí, i de fet, que a més el fa com molt sola perquè la fiscalia no acusa els paparazzis, és només ella amb els seus advocats, perquè pensa que no van cometre cap delicte perquè les fotos no s'han publicat mai. I el que també diuen els paparazzis és que els han d'absoldre, que ells aquí juguen molt. No van ser els que van fer les imatges, perquè diuen que la seva agència tenia diversos fotògrafs freelance i que haurien estat uns altres, i que a més ells qüestionen el fet de l'espai privat, perquè diuen que es van fer a una platja i que s'hauria de considerar un lloc públic, però sí que és cert que al final aquí tenim un debat que és com aquesta pressió mediàtica t'afecta i fins a quin punt pots acusar algú d'estar vulnerant la teva intimitat.
Quan sabrem alguna cosa?
Doncs avui en principi acaba el judici perquè és quan declaren els paparazzis i les properes setmanes l'Audiència de Barcelona haurà de dictar una sentència en què ella, insisteixo, està molt sola perquè la fiscalia aquí no s'ha volgut posicionar al seu costat.
Vols dir que fa mala pinta? Vull dir que no aniran a la presó?
Ho veuria difícil, però també seria un exemple de sentència.
Ah, i hem de seguir tantes coses aquests dies. I demà, atenció al que explicarem demà, que ara ho estava veient ja, per un famós molt famós a un restaurant de Barcelona.